Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Que Sabadell hi ha un fort moviment cultural no és cap secret. Per això serem capital de la cultura catalana el 2024. Que hi ha molts lectors i molts escriptors també és cada cop més evident. Però per si algú no ho tenia clar, la segona edició de la Setmana del Llibre de Sabadell ho ha acabat de confirmar. Durant 10 dies, una seixantena d'autors van passar pel casal Pere IV sota la moderació de l'escriptora sabadellenca i comissària de la capitalitat, Montse Barderi. L'objectiu, presentar les seves obres, però també reivindicar l'escriptura, els gèneres menys coneguts i els processos creatius. Avui farem una selecció d'alguns dels autors que han format part de la setmana, recollint les seves declaracions i reflexionant amb ells. El nostre segell Ex Libris d'avui va per tots ells.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
En la programació de la Setmana del Llibre de Sabadell hi ha hagut grans noms com a reclam. Són els autors que donaven el tret de sortida a cada una de les jornades al casal Pere IV, amb una conversa sobre la seva obra que sovint, molt sovint, acabava servint per estirar el fil en la taula rodona posterior. Anirem veient tots aquests enllaços com fils de plata entre declaracions i debats. Però primer, anem a aquests grans noms, començant pel de Carlota Gurt, que presentava el seu llibre de relats Biografia del Foc. Amb comparatives i metàfores va fer entendre al públic el perquè d'aquest títol.
El foc ho és tot, no? És,
Els sentiments, les passions...
Sí, tot, no? Jo crec que el foc és tot. El foc destrueix, el foc crea, no? Hi ha les múrgoles, per exemple, no? Són uns bolets que neixen particularment a boscos que s'han cremat, no? Vull dir que potser necessites cremar un bosc per tenir múrgoles, no? Això, jo recullo les meves múrgoles vitals ara. Però, vull dir que això, el foc ho és tot, no? Purifica, neteja, però destrueix, ho és tot alhora, no?
El llibre, com ja us explicarem en un altre Ex Libris específic, neix dels seus incendis vitals i ara es queixa que no se sent amb forces per escriure, que se sent seca per dins. I d'aquí admet que li han vingut ganes d'escriure sobre la sequera. Una confessió que va provocar un moment divertit amb Montse Barderi.
M'està rondant això que deia, que he matat aquella novel·la, i m'està rondant d'escriure una novel·la sobre la sequera.
La sequera
mental, la sequera emocional, la sequera climàtica, totes les sequeres. Perquè ja que estic així, però escolta, anem a escriure sobre això, no? Vull dir que això, molt incapaç, em sento.
I acabarà plovent, per això? Perquè...
No acabarà plovent, no plourà mai més, home.
No volia dir amb la teva novel·la com a mínim que plogui.
Ah, bueno, això és una cosa que depèn.
No, és l'únic lloc ja que ens queda un pot ploure dins la
exacte.
Novel·la de la Gurt.
És el consol de la literatura, no? Si hem d'escriure llibres on plogui.
Comprin aquesta novel·la que dintre plou.
Exacte. Serà ciència-ficció, faré un llibre on plourà, no? I serà ciència-ficció.
Una altra de les grans que ha visitat la setmana és la mataronina Care Santos, presentant El boig dels ocells, una novel·la basada en una història real. Explica la vida d'un home que al segle XIX vol portar a Nova York ocells del Regne Unit.
Molt bonic, és una història molt bonica, i això que deia la Montse, una història que fa somriure, però alhora penses quin disbarat. Aquest senyor va pretendre introduir als Estats Units, de fet a Central Park, al costat de casa seva, tots els ocells que va anomenar Shakespeare a la seva obra. Això en el segle XIX, clar, en què introduir ocells doncs no era exactament com ara. Ara és absolutament il·legal. En aquell moment es veia com una manera de millorar el món i de fer més bonic el món, de deixar un món millor als teus descendents. I ella es va embarcar, mai millor dit, perquè va haver d'anar a Anglaterra, recopilar els ocells i traslladar-los en vaixell fins a Nova York. Clar, mireu quina aventura, no? Per això també calien ganes, temps i diners, que és el que ell tenia, perquè era un home absolutament ric, que a més no tenia res a fer a la vida perquè vivia de les rendes de l'empresa que dirigien els seus germans. En el fons és una vida molt envejable, no? Dedicar-se a no fer res i a traslladar ocellets d'Europa a Estats Units. I ho va aconseguir amb una espècie. No se sap què va passar amb les altres 53. No sé si darrerament els heu comptat, però Shakespeare va anomenar 54 espècies d'ocells a la seva obra tots els altres 53 no se sap, sembla que hi va haver diversos intents, però ho va aconseguir amb l'estornell. I l'estornell, tots els estornells que hi ha avui, no només a Amèrica del Nord, sinó a la central i a la del sud, o sigui, tot el continent americà que és ple d'estornells, com ho està Europa, tots són fills d'aquells que ell va introduir, que van ser 30 parelles, 60 exemplars, el 6 de març de 1890 a Central Park. I va crear una catàstrofe ecològica, però això, aquesta és la part lletja.
I a partir d'aquesta història, potser una mica absurda, Care Santos aprofita també per explicar altres coses.
Tenia ganes de fer una novel·la més amable, que es pogués llegir amb un somriure, que on hi hagués ironia però també tendresa, i vaig fer servir la història d'aquest senyor, que em va semblar preciosa, em vaig enamorar de la història i vaig decidir explicar-la, per parlar també d'altres coses, no? Per exemple, del sentit de la vida. D'aquest home, quan comença la novel·la, és un home gran, se li acaba de morir la seva germana, té una crisi existencial gran, no troba gaires motius per continuar vivint, o almenys no troba les alegries que abans trobava, no? I és una novel·la que també parla d'això, de com necessitem trobar raons per continuar vivint, no? I raons poderoses. I això també té a veure amb una cosa que va molt amb la nostra feina, no? Que és, tu sempre necessites que els teus personatges actuïn per alguna raó. O sigui, què vol el personatge, no? Aquesta és una pregunta clau en la feina del novel·lista. Els personatges han de voler alguna cosa, perquè si no volen res, què fan allà, no? I què estem explicant? O sigui, realment, què vol? Aquesta és una pregunta, i a mi em costava molt contestar aquesta pregunta al principi. Quan vaig començar a treballar en aquest personatge, sabeu què vol? Sí, doncs vol portar estornells d'Anglaterra a Estats Units. Val, però i per què? Què més vol? No en tenia prou, em semblava molt feble aquest argument. Llavors, per donar-li arguments i més força al personatge, vaig acabar en aquest conflicte metafísic o aquest problema metafísic existencial que té molt a veure amb el que ens passa a tots i que al final li va donar aquesta, com aquest pes més humà que crec que li faltava al personatge. I va ser de les coses que més va costar.
Però Care Santos no és l'única autora interessada en els ocells. També és el cas de José Luis Cortés Montesinos, que ha presentat a la setmana Más vale pájaro en vuelo. Consta de 12 relats basats en ocells, acompanyats de fotografies. Una de les coses que es plantejava quan escrivia aquest llibre era la següent.
Quan penso en els ocells migratoris, que és una de les coses més fascinants que pot haver, penso, ostres, aquests ocells venen del Sahel, no? El Sahel, la majoria dels ocells que tenim aquí que venen a passar l'estiu aquí, se'n van a l'hivern allà, passen l'hivern al Sahel, han de travessar tot allò, o cap a, fins i tot més al sud d'Àfrica, i han de travessar tota aquella zona de Txad, de Sudan, de Senegal, i penso, ostres, jo m'estic preocupant per aquests ocells i allà hi ha gent que té altres preocupacions, diguéssim, no? Llavors això, o em deprimeix molt o procuro doncs buscar una mica la volta a la ironia i la broma, no respecte a això.
La mirada amb què es mira el món és decisiva. També ho és per l'il·lustrador Agustí Bartolomé, que ha plasmat detalls de tota la ciutat després d'un any i mig de feina en el seu Racons de Sabadell.
A la que em vaig posar a dibuixar això, vaig canviar la mirada que tenia sobre Sabadell. Normalment Sabadell miren cap a baix i com a molt a les botigues. I si comences a mirar cap amunt hi han coses realment molt maques. Per exemple, quan jo vaig començar a dir a la gent que a Sabadell teníem molt modernisme, la gent deia, modernisme a Sabadell? Si no tenim. No tenim la Sagrada Família, no tenim el Parc Güell. Doncs tenim més de 150 llocs modernistes a Sabadell. I això es veu mirant. De vegades dius, aquesta casa que maca, doncs és una casa modernista.
I mentre viatges, arriba la inspiració. Enric Soler, autor de Mare de Déu, quin viatge, seguint les passes de Lluís Domènech i Montaner per la Noguera Pallaresa, no s'havia plantejat escriure aquell llibre, però va passar. Va explicar com va ser.
2016 vaig estar fent un camí d'uns 16 dies per les valls pirinenques de Luixón, Aran, Boí i Sàbena, seguint amb Puig i Cadafal i la missió arqueològica de 1907, que són els que van anar oficialment a inventariar el romànic, i que va servir després per salvaguardar tot el que bàsicament i per ras i curt està al MNAC, al Museu Episcopal de Vic, al de Solsona, al de la Seu d'Urgell i d'altres. Què va passar? Que mentre estava escrivint el llibre, constantment em anava saltant, però així com baixet, que no se sentia, en Lluís Domènech i Montaner, perquè el 1904, ja havia estat en aquestes valls, i el 1905 va estar a la Vall d'Aran. I aleshores la pregunta que em va sorgir és si el 1904 i el 1905 Lluís Domènech i Montaner va anar a aquestes valls pirinenques, va inventariar el que hi havia del romànic, va fer estudis de les plantes dels edificis, va fer inventari del que hi havia dintre, per què no se'n parlava? Què va passar aquí, no? I per això us dic que els llibres són perillosos, perquè un cop et planteja la pregunta ja no pots no fer-ho, de començar a gratar, començar a investigar, i efectivament hi havia doncs, el que bàsicament és l'argument del llibre, que és el per què Lluís Domènech i Montaner mai va arribar a utilitzar aquests apunts que havia pres de moltes esglésies del Pirineu i del Prepirineu per fer el primer compendi d'art romànic català. Llavors el llibre ho explico i a més d'això doncs el que faig és vaig a peu amb la motxilla a l'esquena, sempre tot continuat, no faig allò de trossets i trams, no, començo un dia, si són 20 dies, 20 dies, si són 16, 16 i si són 32, 32 i faig el viatge a peu i aleshores un cop ja he completat la ruta, que sempre és aproximadament per allà on crec que ells més o menys van passar, el que faig després és una feina molt ingent de documentació, d'anar al territori, fer les visites guiades, parlar amb gent del territori, la gastronomia, costums, tradicions, etnografia, etc. I fruit de tot això, que va des de les falles del Pirineu, als ossos, a Lluís Domènech i Montaner, i tot plegat, doncs surt aquest llibre amb aquest títol tan curiós que vaig voler fer un homenatge, bàsicament, a part de la broma de l'inici, vaig voler fer un homenatge a les Mares de Déus trobades, que n'hi ha moltes al Pirineu, ja que el llibre anterior del qual sorgia el projecte aquest es titulava Pantocràtor, per tant, si aquella era una figura doncs, eminentment masculina, aquí es tractava de rescatar una figura femenina potent del territori com és la Mare de Déu de Santa Maria d'Àneu.
La literatura de viatges també té un bon grapat d'històries exòtiques. Són les que ha plasmat Tato Durán a Diario de un viaje, 9 meses, 5 países, una mochila y mucha ilusión. Per ell, la màgia de viatjar és sortir dels tòpics i entrar de ple en la cultura del país que visites. És aquest tipus de viatge el que plasma en la seva obra.
Et poden dir moltes coses, perquè el meu primer país va ser Colòmbia i quan vaig dir que m'anava a Colòmbia tothom, ui, no, drogues, secuestros, tot lo dolent.
Shakira.
I vaig arribar allà i la gent m'obria les portes perquè també utilitzo una aplicació que et quedes a casa de gent local.
Ah.
Sense pagar res i sense intercanviar diners ni res, com un intercanvi cultural. Llavors, clar, viure amb famílies d'allà et dona una altra perspectiva. No anar a un hotel, potser ir-te tot incluït. Llavors, crec que és interessant el llibre perquè és això. És... Per mi viatjar no és anar-te, no sé, a Cancún, tot incluït. Per mi viatjar és anar al lloc, intentar conèixer la gent local, com viuen, la cultura, què mengen, o sigui, integrar-te. Llavors, doncs, crec que està interessant perquè ets...
Per fer el turista, però, no cal anar a Colòmbia. Goretti Pérez i Àlex de Mena ho han demostrat amb el seu Bares Auténticos de Barcelona, una guia que recull 27 establiments indispensables de la capital catalana amb il·lustracions. Pérez assegura que el llibre va sorgir d'una necessitat detectada.
Àlex i jo, en 2010, montamos un blog que se llama baresauténticos.com. Un poco porque no sé si os acordáis en esa época que es cuando los sobre todo estaban cogiendo los bares de toda la vida la comunidad china y estábamos viendo que estaban desapareciendo algunos bares de estos de toda la vida, pues que al final, un poco hablando de lo que decía él, al final las ciudades tienen sus peculiaridades, no solo la arquitectura y las calles, también para nosotros son los comercios y los bares. Entonces montamos este blog que todavía existe, bueno, esperemos que dure toda la vida, y que hay bares de todo el mundo, pero un día, paseando por las Ramblas de Barcelona, vimos el tipo de guías que estaban vendiendo en los kioscos para los turistas y la verdad es que eran bastante penosos. más allá de la sangría en la Rambla, estas que te enchufan ahí de 3 litros, la paella del paellador y estas cosas. Sí, entonces dijimos, vamos a hacer algo. Como yo entonces trabajaba en un blog y tenía tal, pues creamos el short blog de ella y decidimos montar el libro.
Un altre autor convidat és el relatista i periodista Blai Felip, autor de No et facis il·lusions. Com Gurt, va defensar la importància del relat com a gènere amb entitat pròpia. En el seu cas, a més, assegura que el periodisme li ha ensenyat molt per poder explicar les seves històries.
M'ha donat el ser precís i a llançar el que no fa falta. De vegades, mentre escrius, et trobes amb frases que dius, oh, que brillant, que maca, que bonica aquesta frase, hòstia, aquí, que bonica. Però després la llegeixes en veu alta o te la mires al cap d'un parell o tres de dies i dius, està entrepussant, la lectura no flueix, això. I llavors et sap greu, llavors millor aquella frase l'agafes, la treus i la poses a baix, perquè encara no la vols llançar, no? I llavors vas depurant. O sigui, en realitat, en el cas dels contes encara més, jo crec que has d'anar traient, depurant. O sigui, jo crec que allò que es diu menys és més, no sempre així, però bastant en els contes. I al final t'adones de que has arribat a explicar allò que et volies explicar amb menys espai del que necessites. Com que això en periodisme, és periodisme escrit, és bàsic, o sigui, intentar dir el màxim possible que s'entengui, que sigui concís i precís, ben documentat i amb un espai molt concret. I això sí que t'ajuda a l'hora d'escriure. Ajuda molt.
Blai Felip no va ser l'únic relatista que va passar per la setmana. Se li va dedicar una taula específica a autors de relats curts i van sortir-hi reflexions curioses. Miguel Ángel Flores, autor de Dolor Carmesí, està totalment d'acord amb Felip sobre l'escriptura dels microrelats.
Un microrelato pues consta de eso, una historia, no es un resumen, no es una historia a la que tú le quitas, haces un resumen, sino que simplemente cuentas tu historia y le quitas todo lo que no necesitas para entender esa historia. Y le vas quitando, yo a veces pues he tenido mejor pues 1000 palabras y he dicho esto lo voy a dejar en un micro relato porque aquí además esto es un relato demasiado largo y no me interesa. Y entonces quitarle todo lo que realmente no aporta nada al relato.
David González, autor de microrelatos per a Macromomentos, per la seva banda, assegura que els lectors aporten molt als relats, fins al punt que li troben un sentit que ell no li volia donar.
Una de las cosas que más me ha sorprendido con este libro es mucha gente, aparte de pasar un buen rato, divertirse y sobre todo es hacerte volar la imaginación, el que te dejes margen a que, pues eso, ¿no? A que en un estuche, ¿qué se pueden estar diciendo el lápiz, la goma, la maquineta, el compás, ¿no? Esas, bueno, y hay gente que me decía que, o me dice que le sorprende porque ve como dobles lecturas, dices, ostras, sí, es humor, es imaginación, pero me ha llegado el mensaje que yo agradecidísimo a todos los que le encuentran un mensaje oculto a mis cuentos, porque no es la intención mandar un mensaje subliminal, pero sin querer parece que algunos los tienen.
A més, els relatistes troben la inspiració a qualsevol lloc perquè la realitat supera la ficció. Gemma Matas ho reflecteix a Pensaments i vivències.
Imagino el sentiment que ha de tenir una persona que s'ha vist obligada a marxar de Catalunya, estar exiliada en algun lloc, i amb això no estic parlant del Puigdemont i tota aquesta gent, estava pensant...
Estaves parlant de la Guerra Civil.
De la Guerra Civil, exacte. D'una persona, per exemple, que se'n té que anar d'aquí i travessa els Pirineus i se'n va a un camp de concentració, l'envien a un altre país, en fi, vull dir... Després, per exemple, hi ha algun altre cas d'uns nanos que li pregunten al seu avi si els hi deixa, o sigui, si ells podrien viure la vida que ha viscut ell, i ell diu, bueno, els intenta explicar la seva manera el que ell ha viscut, però pensant que ojalà els meus nets no arribin a tenir un panorama com aquest al davant, que és el que malament en aquest moment podem dir que tenen. O sigui que tot i que són històries, per això diu pensaments i vivències, com li diu, la paraula ho diu tot. Coses que penso que podrien passar i que realment no són difícils de que passin, perquè són casos que podrien ser concrets.
El mateix li passa a Edu Beltran, autora d'Antologia dels losers passant comptes.
Hi ha moltes coses, a vegades una conversa que sense l'autobús, o inspiració pot sortir a molts llocs. I en canvi, passant comptes, doncs, hi ha contes, per exemple, històrics, no? Que algun cop hi ha un que es diu El fred et calarà els ossos, que el Robert Cendra en va fer un programa molt maco al Vivir del Cuento, el podcast que té, amb la traducció que vaig fer en castellà. Que està inspirat en un cementiri molt petit que hi ha en un lloc que no sé ni dir-te on és perquè no està ni marcat amb un nom, aquell lloc, que està més o menys per la part de Solsona i que és un cementiri que té 9 nínxols. I llavors vaig pensar, qui eren aquestes 9 persones perquè estan en aquest cementiri apartat de tot, al costat de la carretera? I llavors em vaig inventar la història basant-la en les guerres carlistes, vaig voler posar-li un context històric i em vaig inventar la història d'aquells personatges, doncs així.
Carme Falguera, autora de La lluna del caçador, se sumava a la reivindicació que els relats s'han de llegir per l'ordre en què es troben al llibre. En el seu cas, va tenir en compte el pes dels relats.
No estan deixats així, o sigui, estan, no estan posats en ordre cronològic, ni tan sols ni de com els ha escrit, ni de la intervenció del Llobet, perquè són diferents moments de la seva vida, entre cometes, però no estan deixant-se anar. Llavors, diguem que el primer és genial, l'últim és que et corprèn, i els del mig estan equilibrats. O sigui, hi ha alguns que estan lligats entre ells.
De les obres de Carme Falguera i Edu Beltran en parlarem extensament en el pròxim Ex Libris. La Setmana del Llibre de Sabadell no es va oblidar de la literatura relacionada amb la història i van convidar dos grans exponents sabadellencs. D'una banda, Jaume Barberà hi va presentar Un anell entre els records, escrit amb la seva neboda Ivet Vigo, una obra que neix tot mirant una foto d'un grup de joves al Tibidabo dies abans de l'esclat de la guerra i que també és la coberta del llibre.
És el dia 1 de maig de 1936 al Tibidabo, Festa del Treball. Tot això és gent jove, entre 17 i 20, 21 anys, del barri de Gràcia, d'aquí a Sabadell, i van anar a passar la festa de l'1 de maig allà al Tibidabo, tots contents. Al cap de 78 dies hi va haver un aixecament d'estat i després una guerra que els va desgraciar la vida, a tots. Uns perquè van morir al front, els altres van haver de fugir, una perquè es va suïcidar, tots van passar gana, van passar tota classe de misèries.
Parlant d'aquesta foto amb la seva neboda, se li va despertar un interès que va acabar desembocant en aquest projecte comú.
Va telefonar a l'arxiu històric d'aquí a Sabadell i es va interessar per aquests noms i li van dir, està tot llistat, tots els morts de la Guerra Civil està, i els desapareguts. I llavors em va dir, per què no escrivim per una cosa, tiet? I vaig dir, bueno, mira, ja que ho dius tu. I vam fer una mica de guió, una mica d'escaleta. Ell escriuria les parts més romàntiques i jo li donaria més sentit històric. I vam començar. Però què va passar després entremig? Què estàvem fent? Doncs que ella dona classes a la Salle, a la Seu d'Urgell, i un d'aquells dies que ella havia descobert l'anell, van rebre la denúncia de la Guàrdia Civil pel delicte d'incitació a l'odi per haver parlat a la canalla de la classe dels fets de l'1 d'octubre. I llavors vam convertir la novel·la en dues històries. O sigui, la novel·la va d'un oncle i la seva neboda que escriuen sobre els relats que han escoltat dels avis i els pares de la Guerra Civil i després dels que ells estan vivint pel tema del procés.
Ara mateix, Barberà està a punt de publicar la biografia de Francesc Izar. S'havia de presentar la setmana, però es va retardar. A la mateixa taula, Josep Lluís Martín presentava el seu llibre Gran Enciclopèdia Catalana, una obra de país. En el seu to ja demostra ser un gran amant d'aquesta enciclopèdia que tothom ha tingut a casa i que molts els costa prescindir-ne.
Ningú vol una enciclopèdia avui en dia. Per què? Bueno, perquè ocupa molt d'espai.
que a vegades vivim en pisos més petits, llocs més petits, els fills ja no volen això, perquè hi ha una cosa que es diu internet i l'Enciclopèdia Catalana avui la trobes a internet. I crec que no hem fet justícia en el sentit de reconèixer l'obra de país que va fer. No? És això que dius tu. No? Hi ha molta gent que també m'ho ha dit. Eh? Sí, no la faig servir, però no la puc tirar, perquè és la gran Enciclopèdia Catalana.
Martín escull la història d'aquesta publicació que va arrencar als anys 60, amb Franco encara viu, esquivant els censors i buscant suports econòmics. No va estar exempt de problemes, des de problemes amb els seus 120 treballadors, que en època es van anar fent fora i tornant a contractar, a malentesos d'impremta, com l'eliminació dels punts entre les L's geminades perquè algú havia cregut que era una brossa. I tot això ho ha hagut de documentar sense comptar amb un arxiu.
La gran Enciclopèdia Catalana avui dia no conserva arxiu. No conserva arxiu. Aquest llibre el faig a través de testimonis. L'arxiu que conserva és un carpesano. Mentida, és un carpesano. Llavors, a partir d'un carpesano i a partir d'aquí intentes reconstruir una història. No?
Encara relacionat amb la història, encara que sigui història viva, tenim l'obra de David Serrano, Jitgwane, una història universal. Una novel·la amb base històrica explicada com si fos no ficció. Serrano va apuntar d'on parteix l'obra i assenyala els paral·lelismes amb la situació actual.
És una bona metàfora, això, no? És a dir, que un llibre que parla d'un atac en una petita població perduda al nord-est de Polònia l'any 41, on la meitat dels veïns s'organitzen, catòlics s'organitzen per assassinar la meitat dels seus veïns amb els quals comparteixen vida durant 300 anys, els agrupin i els assassinin. No? Llavors, davant d'aquesta impossibilitat d'entendre què pot fer que tu assassinis els teus veïns, és per això que jo vaig començar a investigar. No? És a dir, jo que porto molts anys en aquest tema, clar, el costum et portava a pensar que hi havia uns victimaris, que normalment eren nazis, que anaven amb uniformes, que anaven amb armes, i aquí et trobes que no, que són pagesos en un poble rural, on el nivell d'estudis és escassíssim, per no dir nul, i que malgrat les relacions de veïnatge i d'amistat i de fins i tot de negocis, etc., d'un dia per l'altre, evidentment liderat, diguéssim, per l'avenç nazi a Polònia, tot això se'n va en orris, no? I crec que això és aplicable a qualsevol context. El que ha passat ara a Israel i a Palestina, no?, ens demostra que entre veïns la convivència sovint és una cosa que es trenca i que es trenca molt ràpidament, molt ferotgement. Potser a mi el que em sorprenia més aquí és el grau de perversió i d'agressivitat, no? És a dir, tu pots voler matar algú, però no cal fer tantes coses ni amb tanta, no sé, amb tanta maldat.
Més enllà de la literatura, en la Setmana del Llibre també s'han abordat altres qüestions, com el paper del periodisme local i com hauria de ser de cara al futur. Mireia Sanz, directora i presentadora del Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell, plantejava un dels debats que ara mateix hi ha sobre la taula.
El debat que tenim tots entre com mantenim aquest valor afegit que ens dona respecte a la resta de companys, que és aquest punt de tenir l'antena de l'emissora de ràdio, no? L'estar allà explicant i compartint aquest espai amb els nostres oients, amb la necessitat de ser presents a les xarxes socials, de ser presents al portal web amb una certa agilitat perquè hi ha una competència, no?, evident dels mitjans que es dediquen més a aquesta part del portal web, no?, i alhora mantenir aquesta proximitat amb l'oient, mantenir aquest rigor, no?, i aquesta manera d'explicar en una cosa que jo, que sóc molt amant de la ràdio, jo ho reconec, sóc molt malalta de la ràdio, aquest punt d'immediatesa que té la ràdio d'aixecar un telèfon i estar allà explicant el que et passa, no? I crec que això ho hem de saber cuidar a l'hora que hem de saber arribar a tot aquest món, no?, que se'ns està obrint amb totes les recances, com deies tu al principi, del que té aquest món que s'obre.
El director de l'ISABADELL, Jordi de Riba, per la seva banda, assenyalava la importància d'haver mantingut l'essència dels inicis d'aquest mitjà independent una dècada després.
Entrem en una mica d'autocrítica, podem parlar, però expliquem bastant bé els processos. Els processos habitualment acostumen a ser sempre llargs, per tant, podem tirar molt de maroteca, podem tirar molt d'arxiu, podem mirar el que s'havia dit fa temps, el que s'està dient ara, com han canviat les històries, i jo crec que a dia d'avui, doncs, som una gent molt consolidat a la ciutat, sense haver perdut aquest intent fundacional de ser una iniciativa independent de periodisme eminentment local i de qualitat, però a la vegada popular, és a dir...
Com a mitjà local, ens reivindiquem i esperem que l'Exlibris d'avui us hagi acostat la Setmana del Llibre de Sabadell i us hagi generat la mateixa curiositat i inquietuds que nosaltres. No tenim cap dubte que tornarem a posar el nostre segell a totes les iniciatives d'aquest tipus que fomentin la cultura i la lectura i que facin d'altaveu els autors d'aquí.
Exlibris, la literatura des de Sabadell.